Gairebé 32 minuts que passen de les 3 de la tarda. Mirin, aquest dijous deixem aparcats els debats sobre les properes eleccions municipals. Els tornarem a reprendre tot just després de Setmana Santa, però avui volíem centrar-nos en una altra qüestió, i és que, com saben, s'ha tornat a produir una nova agressió sexual grupal a una noia de 17 anys i de nou al Centre Comercial Màgic de Badalona, tot just després que fa unes setmanes ja se'n denunciés una altra, una nena d'11 anys. Només cal googlejar agressió sexual perquè les primeres entrades siguin notícies com detenido un trabajador de un museo de Badalona por agresión sexual a 4 menores o un joven de Barbastro se enfrenta a la Audiencia Provincial de Huesca apenas que suman 25 años de prisión por agredir sexualmente a la que era su novia cuando ella tenía 15 años y él 23. O encara, una menor relata 3 episodios de agresión sexual de su tío en Gran Canaria. Y encara una otra, la Policía Nacional investiga una supuesta agresión sexual de 3 menores a una joven de 16 años el pasado viernes en un parque del municipio alicantino de Petrer. Totes aquestes notícies han passat en hores de diferència, molt poques hores de diferència. Com a mínim, i com a societat, creiem des d'aquest programa que ens hauríem de preguntar què coi està passant, perquè això no va de feminismes, o no només. No només, va de drets humans vulnerats, d'agressions, de maltracte, de revisar-nos a nosaltres mateixos, a tots, per saber què estem fent malament perquè això passi. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar primer de tot a una experta en tota la matèria com Alba Alfageme, psicòloga, experta en violències masclistes i que ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Alba Alfageme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara feia un resum molt, molt breu d'algunes de les notícies que fa unes hores, quan golejava agressió sexual, i sortien, eh? Em podria haver posat gairebé tantes com per omplir tot el programa d'avui, totes aquestes 3 hores. Davant d'això entenc que molta gent, o jo segur que m'ho pregunto, és què coi passa, Alba?
Mira, jo crec que ara mateix el que estem és en un estat, podríem dir, de xoc social, perquè estem prenent consciència d'un problema estructural que tenim com a societat. Pensem que avui en dia no és que estigui passant algun fenomen nou, sinó és que realment teníem un problema extremadament invisibilitzat. Les dades d'enquestes de victimitzacions deien que hi havia situacions de violència sexual. Penseu que únicament es denuncia entre un 10, màxim un 12%, per tant el 90% de les situacions de violència sexual no es denuncien mai, i fa uns anys enrere encara menys, no? El tant per cent encara era molt menor. Per tant, ara estem visibilitzant un problema, ja et dic, no?, que ha afectat durant tota la nostra història, sobretot a les dones, a les nenes, a aquestes noies, no? Sí. I ara mateix, ja et dic, jo crec que estem, bueno, intentant primer de tot, doncs, superar una mica aquest impacte que ens porta a preguntar-nos això que tu dius, què està passant, no? Doncs jo crec que primer de tot, per fer un bon anàlisi, és dir, ara s'està visibilitzant un problema que teníem negat, invisibilitzat i silenciat.
Vaig una mica per això que ara ens explicaves, Alba, només es denuncien un 10, un 12% de les agressions, perquè hi ha un increment de casos o es denuncia més?
Mira, costa una mica també tenir una resposta molt clara i taxativa amb això. El que sí que és evident és que el que estem veient és que cada cop hi ha més denúncies, per tant, aquesta xifra negra, totes aquestes situacions que no eren mai denunciades, això està baixant molt poquet a poquet, perquè et dic que portem un 10% bàsicament, i sobretot, qui està denunciat més? Les noies joves. Les noies joves estan prenent molta més consciència del que són les violències sexuals, també es veuen com més empoderades en aquestes situacions i, per tant, també trenquen molt més el silenci. Per això ens dona la sensació, no?, que realment, ostres, passen moltes coses entre gent jove. Clar que és cert que és un segment de població que normalment doncs té una major afectació amb aquest tipus de fets delictius, però també és cert que ara s'identifica molt més, no? Per tant, jo crec que és important prendre consciència de que denunciem més, però, ja et dic, segons els estudis, no ens diuen que passin més agressions ara que abans. El que passa que sí que és cert que ara, en moltes ocasions, l'utilització, per exemple, del telèfon mòbil, les gravacions, els vídeos, fa que en moltes ocasions tot això es faci molt més visible, molt més viral, no? Cosa que abans també sabem que aquestes agressions grupals també sabem que passaven, però clar, no quedaven registrades, no se'n feia difusió i en moltes ocasions mai s'explicava.
El que sí que incrementa, Alba, és la quantitat de menors que actuen d'aquesta manera?
El que veiem és que aquest tipus d'agressions múltiples normalment han estat comeses sempre per menors d'edat o que estan sota dels 18 anys o propers als 18 anys, per nanos molt joves, aquest tipus d'agressions sexuals col·lectives, no? Perquè és cert que les agressions sexuals comeses per part d'homes adults normalment es fan de forma individual. Per què? Per diferents motius. O sigui, és cert que ara tenim el que estem veient és que l'edat dels autors sí que sembla que baixa, val? O sigui, la mitjana d'edat dels autors menors d'edat sí que sembla que hi ha un cert retrocés, per tant cada cop som més joves, no? Com si diguéssim, i aquí sí que estem veient que hi ha problemes importants, com és una falta d'educació afectiva sexual, que això és l'arrel del problema, però després, com que tu amb una pissarra en blanc vas a consumir pornografia, penses o naturalitzes o normalitzes aquelles imatges com relacions sexuals normalitzades, quan són situacions de violència, 9 de cada 10 vídeos els més sol·licitats en pàgines pornogràfiques són situacions de violència sexual, i a més aquí també s'hi conjuga l'efecte del grup, no? Quan jo estic en grup, sóc jove, això reforça els nostres vincles de masculinitat i a més ens desresponsabilitza. Si tu ho fas, no deu ser tan greu, i per tant ho fem tots i és com que tots ens sentim menys culpables, menys responsables, i alhora allò ens reafirma com a grup, no? Per tant, hi ha aquestes tres variables que estan jugant un paper important en aquestes agressions.
Ara la primera pregunta que et feia, què coi ens passa com a societat perquè passin coses d'aquestes, és una pregunta que fa dies ens anem fent els membres de l'equip de la caravana a Radio Estel i ens anem intentant respondre una mica, no? I jo els deia que crec que hem passat de no tenir cap mena d'educació afectiva sexual, com deies, com els nostres avis, les nostres àvies, pares, mares, a començar a tenir-ne a les escoles. A mi mateix m'havien fet alguna xerrada a l'escola en matèria afectivo-sexual, a que se'n torni a parlar molt poc, i l'educació sexual, que ara ens ho introduïes, gairebé s'hagi relegat al consum pornogràfic, sense cap mena d'acompanyament en la matèria. Fins a quin punt el problema rau, sobretot en això? Ho dic perquè estudis recents revelen que en 8 anys, entre un 15 i un 20% dels nens ja han vist pornografia, i a més es calcula, com ens deies, que 7 de cada 10 vídeos de les pàgines pornogràfiques són violència sexual.
Sí, de fet és un dels problemes. O sigui, el tema de l'educació afectivo-sexual no haurien de ser tallers puntuals quan ja som adolescents, aquí anem tard. Realment hauria de ser una matèria que s'introduís com una matèria transversal, com s'estan fent en altres països, que comencen ja amb infantil, ja comencen a parlar, perquè al final és educació afectivo-sexual, la part emocional, però també la part sexual a mesura que tu vas creixent. Clar, els nens amb 7, 8 anys, bueno, doncs tenen, per exemple, els nens ereccions, parlar del penis, de què passa, de què sents, perquè clar, si no ho releguem tot amb tallers puntuals que fem a l'adolescència, quan sabem que, per exemple, les primeres relacions sexuals, cada cop també la mitjana edat està disminuint, ara situa quasi entre els 12, 13 anys, en comparació amb altres abans, que eren, doncs, les edats eren més tardanes.
Perdona, llavors, Alba, per tant, des de l'absolut desconeixement, però em deies, des de 12 a 14 anys s'inicien els adolescents en el sexe. No és una barbaritat, això?
Bueno, clar, és la dificultat allò que dèiem, no? També de no ser en moltes ocasions conscient, no? De com és el teu cos, per exemple, de què estàs buscant, de què està passant allà. Llavors, clar, si no oferim les persones adultes, perquè al final els joves al final estan reproduint els problemes de les persones adultes, que els oferim com a societat. Llavors, clar, estem trobant que, evidentment, tot el tema de les xarxes socials està fent que tot sigui molt més precoç, i aquesta entrada tan precoç al consum de la pornografia, perquè en 8 anys la troben d'una manera casual, perquè si tu poses, no sé, la Blancaneus i els 7 nans, probablement et sortirà de les primeres cerques que trobis, serà un vídeo pornogràfic. És molt fàcil, o posar tetes o qualsevol cosa, és molt fàcil que tu de forma casual trobis pornografia. Llavors, en 8 anys accedeixen a aquest porno de forma casual. Amb 10-12 ja busquen intencionadament, i busca això, busca allò, i ja ho troben. I amb 12-14 ja són consumidors habituals. Llavors, clar, és molt fàcil que tu consumeixes aquest tipus de pornografia, ho vols reproduir, i com que tu has après que t'exciti una sèrie d'imatges molt violentes i tu has fet un consum precoç d'una sèrie d'imatges que no tenen a veure amb la teva capacitat madurativa a nivell psicològic ni sexual, clar, tot plegat és una bestiesa, tot plegat és molt difícil de pair, no? Llavors, clar, on posem les piles realment com a societat i els hi oferim aquesta educació afectiva sexual, perquè jo, per exemple, a Finlàndia hi ha projectes que estan donant eines als joves, però des de ben petit, des d'infantil, des de P3, com si diguéssim, fins a que acaben universitat i, per exemple, als instituts els hi posen imatges de pornografia d'aquest mainstream, que és aquest més violent, i pornografia feminista, o aquesta pornografia més ètica. I llavors els propis joves o les joves rebutgen aquest porno més violent, perquè ho veuen, perquè diuen, hòstia, a mi això no m'excita, això és violència, perquè els hi hem donat eines per descodificar aquest porno. Però si no, són una pissarra en blanc i pensen que allò és normal i comencen a excitar amb una sèrie d'imatges molt violentes. Llavors, la sexualitat més normalitzada no els posa, no els excita tant, no? Llavors, aquí hi ha un problemón amb majúscules que jo crec que, a part de dir, hòstia, els joves tenen un problema, tenim els adults perquè no els estem oferint les eines necessàries.
Ara em parlaves d'aquest projecte de Finlàndia i flipava perquè no el coneixia. El que sí que conec una mica és un projecte que s'està posant en marxa a França per evitar que els infants puguin entrar a aquestes pàgines pornogràfiques, que és demanar als usuaris alguna mena de documentació o de dades personals per tal d'entrar-hi. És una bona solució?
Clar, a veure, l'ideal seria que no haguéssim de prohibir res, no? Perquè al final tinguéssim eines per rebutjar-ho directament, però també és cert que si no els oferim aquesta educació afectiva sexual per evitar d'alguna forma que s'entri en aquest consum tan precoç, a més, en moltes ocasions amb aquest element casual, perquè penseu que quan, per exemple, va haver-hi l'agressió de la manada de Sant Fermines, el vídeo pornogràfic més sol·licitat durant aquell any va ser les imatges d'aquesta violació. Per tant, és molt fàcil, sí, que accedeixis, però tant adults, que són els principals consumidors, però com també menors d'edat. Llavors, clar, què passa? Que com que és tan fàcil l'accés a aquest tipus de pornografia, clar, tampoc ajuda, la veritat. Llavors, si a sobre no els donen cap tipus d'educació, doncs jo crec que s'hauria de fer en paral·lel i prioritzar sobretot sempre l'educació en aquest sentit i llavors, evidentment, posar tallafocs. I tallafocs és, evidentment, un tipus de contingut que tu saps que no és adequat a nivell maduratiu, sobretot a nivell psicològic i emocional, per criatures menors de 18 anys, doncs capar l'accés, això està clar. Però fer només de limitar l'accés, tampoc, o sigui, ens oblidem sempre de l'arrel de tot, que és aquesta educació afectiva sexual per construir subjectes crítics que rebutgin aquest tipus de pornografia.
Alba, t'ho vull preguntar, perquè ara en parlarem de tot plegat també amb Teresa Prados, mare de la noia supervivent de l'agressió sexual al Centre Comercial Màgic de Badalona i portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona, qui ja ha denunciat reiteradament que senten un abandó nefast per part de les institucions. No s'hi fa prou des de la funció pública, des de les institucions?
Jo crec que és un problema, el que dèiem, és un problema d'una magnitud tan ingent que és importantíssim i és absolutament necessari, en majúscules, que això sigui una prioritat de país. Jo crec que realment les violències masclistes i les sexuals, específicament, són la principal causa d'inseguretat de les dones. Per tant, ha de ser una prioritat claríssima i, a més, de forma transversal, des de no, departaments de salut, interior, des de tota la part d'educació, feminisme, o sigui, tots aquells departaments que estan implicats i tot, evidentment, també tots els ajuntaments, els ens locals, perquè al final estem parlant d'una xacra absoluta que han patit les dones històricament i que ara s'està començant a visibilitzar. Llavors, jo crec que és importantíssim i si realment les famílies diuen que no s'han sentit prou acompanyades, evidentment, això és un mirall i ens diu que no s'estan fent bé les coses. Per tant, hem de reparar-ho lo abans possible, perquè si a sobre de patir aquest tipus de situacions, a més et sents sola i no et sents acompanyada, doncs evidentment això no té un altre nom que una revictimització. Per tant, això no hauria de passar mai.
Per últim, i ara que em deies que és una xacra, evidentment, que heu patit les dones, no sabia ni com preguntar-ho, però jo crec que per molt dur que sembli ho hem de preguntar i ens hem de posar també una mica el que puguem a la vostra pell i comprendre-ho tot plegat. No és el que hauria de passar, ni molt menys, però a aquestes alçades és completament comprensible que després dels casos que coneixem a moltes noies no se'ls faci un camí especialment plàcid el fet de tornar a casa, per exemple, després d'una festa. Si parlem a més d'una supervivent d'una agressió sexual i a més s'ha donat en un espai públic, entenc que la pregunta sigui molt bèstia, però s'arribi a plantejar quin punyetero espai és segur, no? Entenc que canvia la percepció d'espai segur.
Sí, a veure, les dones de per si, com que ens eduquen amb aquesta pedagogia de la por, també, de tot el que pot passar i tal, doncs ja, o sigui, realment vivim els espais públics com espais insegurs per pròpia naturalesa. De fet, les dones tripliquem el nivell de por dels homes quan sortim a l'espai públic i en la meitat de les zones europees deixem de fer coses per por patir una agressió sexual. Però clar, també no hem d'oblidar que el 80% de les agressions sexuals, i ara les últimes enquestes fins i tot ho pugen, fins al 85, passen en espais que ens han dit que són espais segurs. Per tant, hi ha aquesta realitat dels espais d'oci, però també hi ha la realitat que normalment les agressions es perpetuen per part de persones que coneixem, que tenim algun vincle, i que a més en espais que ens han dit que són relativament segurs. No és tornant de nit que et passa per part d'un desconegut, no? Sinó que a vegades és en ple dia, no sé, a casa meva, a casa l'altra, a la universitat, no sé, com un centre comercial que ningú ens havia dit que era un espai insegur, no? Per exemple. Llavors, clar, jo crec que tot això fa que ens replantegem moltes coses i que tu abans deies, al principi de tot, has parlat del concepte de revisar-nos. Jo crec que d'una vegada per totes hem de començar a focalitzar el problema on està. I el problema, sobretot, és fer feina amb aquests homes, no?, d'alguna forma, que tenen un tipus de masculinitat, que reprodueixen un tipus de masculinitat, que han normalitzat les violències sexuals com una forma normal de relacionar-se amb les dones. L'altre dia sortien unes enquestes que deien que el 22% de dones que utilitzaven el Tinder deien que havien patit una agressió sexual. Per tant, què està passant? Les dones sortim, cridem, reivindiquem perquè ens hi va la vida. Però què passa amb els homes? Qui s'està plantejant d'una vegada per totes que el motor de tots aquests problemes és aquesta masculinitat? I és quan jo invito a una noia a dos o tres copes perquè si va borratxa, aquella nit hi tindrà una relació sexual. Llavors, aquí és on hi ha realment el problema. I jo crec que més enllà de continuar dient-nos que nosaltres hem de deixar, canviar de fer, deixar d'anar soles pel carrer, tornar-nos i hòstia, comencem realment a dir, ei, tios, què passa amb vosaltres? Mireu-vos al mirall, reviseu-vos, per què no feu de tallafocs amb els vostres companys? Per què no sou aquest element que pare d'una vegada per totes aquesta xacra? Perquè si no, això no ho acabarem mai.
Alba Alfagem, psicòloga experta en violències masclistes. Moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana de Ràdio Estel i, com sempre, ensenyar-nos tant. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
A tu, encantada, gràcies, una abraçada.
Vuit minuts que passen de les 3 de la tarda i nosaltres dèiem que volíem seguir parlant d'un problema tan greu com aquest. És per això que a aquesta hora podem saludar a Teresa Prados. Ella és la mare de la noia de 17 anys supervivent de l'agressió sexual al Centre Comercial Màgic de Badalona el passat mes d'agost i portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona. Teresa, bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, deixa'm preguntar-te com esteu, com està la teva filla?
Bueno, està... com vas dir ahir, no?, que està enfonsada. El que passa que ara veu que ho hem fet públic, que no està sola, com dient, i això és el que li dona forces per tirar, no?
Aquesta agressió sexual grupal li passa a la teva filla el passat mes d'agost, perquè tots ens situem una mica, eh? A partir d'aquí, quan us ho comunica i com actueu, la família? Què passa a partir d'aleshores?
Clar, ja m'ho comunica el novembre, perquè les víctimes tenen uns processos, cada una ho fa d'una forma, i ella, tot i que té confiança en mi, es va sentir pues, que no valia res, que havia sigut culpa seva, es va sentir pues, com aquest sentiment, no?, que tenen moltes víctimes, que han fet elles, no?, perquè els hi passi això. I la reacció pues, va ser un cúmul de sentiments, sempre apoyant-la, no?, recolzant-la, comentant-ho tot amb ella perquè ella marqués els tempos, quan ella volgués denunciar, quan ella volgués dir-ho a més gent, perquè ella ho va fer en un entorn segur. I a partir d'allà doncs comença el calvari.
El calvari, eh? I ho dius molt bé, perquè ho parlàvem també amb el Alfageme, ho has denunciat reiteradament, aquest abandó per part de les institucions. Per tant, anem a pams. Heu pogut parlar des d'aleshores amb l'alcalde de Badalona, en Rubén Guijarro?
Com vaig dir ahir a la roda, em va trucar casualment dimarts a la tarda, quan el 12 de març vam estar en una concentració, ho vam fer públic, i ell era present. Llavors em truca això casualment dimarts a la tarda per oferir-me el seu recolzament, que ho sent molt, que estan fent tot el possible perquè no torni a passar, que volen reforçar seguretat al centre comercial. I clar, jo li vaig dir, dic, jo, bueno, com han actuat els Mossos, com han actuat des de bueno, que no té, no?, suport psicològic, com han actuat les institucions, que estan totalment abandonades, i que el dia 12 ell estava allà i no es va apropar. I llavors em va dir que tenia tots els recursos municipals a l'abast li vaig dir, concreta'm, necessitem psicòlogues, necessitem assistència jurídica, concreta-m'ho. I em va dir, bueno, tens tot el nostre recolzament i a la teva disposició els recursos, però no em va concretar. Però ni a mi, i suposo, quantes nenes que no ho diuen, deuen estar totalment aïllades, enfonsades i sense que ningú les ajudi.
T'ho preguntava perquè nosaltres hem demanat avui parlar amb Rubén Guijarro sobre tota aquesta qüestió i la resposta ha estat, és literal, eh? En principi l'alcalde no farà més declaracions sobre aquest tema.
Ah, bueno, doncs no ho sé. Pues espero que em torni a trucar per concretar-me el que necessito. O el que necessiten les víctimes, no? Mm. No, no només la meva filla, sinó perquè això no és un cas aïllat, no?
No, n'han passat més. Dèiem que denunciava reiteradament l'abandó per part de les institucions, ara parlàvem de política, però anem també als Mossos d'Esquadra. Hi ha hagut cert acompanyament a l'hora de procedir a la investigació dels fets?
No, et puc dir que no. Si bé, tot ho he de dir, el dia que hem anat a denunciar, les Mossos de la unitat de Lucas van fer un tracte correcte, sí, en cap moment van fer una pregunta fora de lloc, ni cap atacament, o sigui, van fer com se suposa, no?, que ha de ser. Sí que es van oferir assistència psicològica, però com va coincidir que la van trucar de Can Ruti, pues ja això va quedar apartat, i després pues, hem vist com la relació ha anat cada vegada pitjor. I com vaig comentar ahir, la meva filla divendres va sortir plorant, perquè ja no en creuen, m'estan acusant.
Mossos d'Esquadra no creu la teva filla?
No, el divendres la va posar, en un principi sí, però ara com només ha reconegut a un, no reconeix a ningú més, el van posar en dubte perquè no col·laborava.
T'ho preguntava perquè un dels agressors també estaria presumptament implicat en l'agressió a una menor d'11 anys al mateix centre comercial. Què en sabeu de tot plegat?
Sí, això ens vam enterar posteriorment de fer nosaltres la denúncia de que la meva filla l'identifiqués. Quan va sortir el cas de la nena d'11 anys, pues vam enterar que aquest noi era comú, estava en les dues agressions, encara que no participés, com a mínim, en la de la meva filla, sí que estava en el grup que la van intimidar.
Anem a més institucions. Recolzament sanitari i psicològic n'ha pogut tenir la teva filla?
Pues des de desembre, que ja li va comunicar a la psiquiatra, com vaig comentar ahir, vam rebre una trucada el 17 de gener. La van derivar, però cap acompanyament. La van derivar a Can Ruti, a la unitat d'atenció a la víctima, i ens truquen per anar al març. Hem fet dos visites amb la psicòloga i ara pues, estem a l'espera que la truquin a veure si li donen més suport. Però ella està abandonada totalment.
Quin ha estat també el paper de l'escola o de l'institut en tot aquest procés?
Bueno, ens hem reunit amb ells, intentaran ajudar en el que puguin. Ella ha parlat amb un dels tutors que va tenir l'any passat i estem aquí. Esperant a veure com fem avançar tot això respecte a l'institut.
Com sabràs, Teresa, com que aquest no és un cas casual, hem vist casos on agressors sexuals menors de 16 anys han quedat gairebé impunes, sense ser ni expulsats de la mateixa escola on hi estudia la víctima. Això ha passat en casos, perquè el Codi Penal no ho contempla, perquè no es pot deixar sense educació un menor, perquè bla, 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 bla. Tens sensació d'impunitat de cara als agressors?
Bueno, com vas dir ahir, si jo assenyalés directament, estem parlant de menors, que sí, que són uns agressors, però són resultat, no?, d'un sistema salvatge. D'un sistema salvatge només pots esperar que hi hagi gent salvatge, no? No sabem si aquests nens pateixen, han patit maltractament, han patit abandonament, no sabem les condicions que viuen, no?, a casa seva. No els estic exculpant, però tampoc els vull assenyalar perquè no seria correcte, no?, de carregar tot el pes sobre aquests nens que són producte d'aquest sistema.
Aquest dimarts representants, ens ho deies, representants de l'Ajuntament de Badalona s'han reunit amb membres de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, el mateix Centre Comercial Màgic per abordar la situació. Un dels acords ha sigut reforçar la seguretat interior i exterior del centre comercial per evitar nous casos d'agressions. N'hi ha suficient amb això?
No, no, perquè si hi ha una seguretat, que quan una víctima va demanar ajuda i no la té, més igual si n'hi ha 5 o 10. Saps? Si no fa la seva feina, que és assegurar-te que estàs en un lloc segur, la quantitat no supleix la qualitat, no?
Dèiem que la Teresa Prados és portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona. Com neix aquest comitè, Teresa?
Bueno, pues veient, no?, que no són casos aïllats, no?, que havíem de fer-ho públic, que havíem de dir la frase de "no esteu soles" que fem per la manifestació del 29 d'abril no és una frase buida, no? Si no estàs recolzada, estàs aïllada, no? Que per això no fas passos endavant, no? I vam decidir que no, que era el moment de dir no callarem, ho hem de fer públic, i sorgeix per això, no? Perquè segur que hi ha més famílies, més mares, més nenes, no?, en la mateixa situació, i que ens trobin com un punt de referència, no?, on poder acudir, on poder lluitar, no?, contra tot això.
El proper dia 29 d'abril, em sembla que cauen dissabte, heu convocat una manifestació a Badalona que anirà des de la plaça de la Vila fins al Centre Comercial Màgic de Badalona,
Sí, correcte, a 11:45.
Qui participa d'aquesta manifestació? Qui són els convocants?
Bueno, en principi serem el Comitè de Mares, estaran Lliures i Combatives, el Sindicat d'Estudiants, que hi ens van recolzar també a la roda de premsa, i estem fent una crida a totes les organitzacions, a tots els activistes que s'assumin, no?, perquè juntes som més fortes. No?
Dia 29 d'abril, tothom a aquesta manifestació de Badalona a recolzar una causa tan justa com aquesta que ens està explicant Teresa Prados, que és portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona. Mira, Teresa, estic mirant totes les cares dels membres del meu equip allà a la peixera, i per tant, com que m'ho estan dient amb la mirada, jo t'ho dic, una abraçada enorme, enorme, enorme a la teva filla i a tota la teva família. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres.